Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Sara Riera. Google actualitza el seu algoritme perquè el català recuperi la visibilitat perduda en els resultats del seu motor de cerca, després que molts usuaris detectessin i denunciessin que el català quedava relegat darrere del castellà. El gegant tecnològic va admetre l'error, que afectava, de fet, totes les llengües minoritàries en territoris amb més d'una llengua oficial. L'Aliança per la Presència Digital del Català, impulsada pel govern, ha col·laborat activament amb Google per solucionar-ho i avui confirma que, després d'un estudi dut a terme a l'agost, els canvis aplicats als algoritmes estan donant resultat i la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats d'una cerca ara ha passat del 24 al 57%. La secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, destaca l'eficiència d'aquesta col·laboració entre la societat civil i el govern per fer pressió de forma coordinada i, així diu, ajudar a resoldre el problema.
Ha sigut un esforç liderat pel govern i coordinat amb les diferents entitats que ha aconseguit uns resultats molt valuosos i això ho hauríem de posar en valor. Quan treballem junts, no? Treballem molt més enllà amb un objectiu comú. Ara, és important no relaxar-nos. A partir d'ara, convidem a configurar els dispositius en català per facilitar-ne la implementació i manifestar explícitament la preferència lingüística a totes aquestes empreses.
Més notícies, Pol Marçà.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 71 anys a Palamós. L'autor dels fets seria el seu marit, afectat per una malaltia greu. Anem cap a Girona. Clara Jordan, bon dia.
Hola, bon dia. Va passar diumenge passat. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una possible persona morta en un domicili del municipi i quan hi van arribar van trobar la víctima morta, possiblement d'un cop al cap. Les investigacions han confirmat que es tractaria d'una mort violenta i s'apunta que l'autor és la parella de la víctima de 77 anys. L'home, afectat d'una greu malaltia, de moment no està detingut. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
L'Ajuntament de Barcelona i els comerciants obren ara una via de diàleg per frenar la judicialització dels eixos verds i la reforma de la Via Laietana. L'endemà d'haver aconseguit que la justícia ordeni revertir l'eix verd de Consell de Cent, la Unió d'Eixos Comercials Turístics Barcelona Oberta ha admès estar sorpresa per la contundència d'aquesta decisió judicial. Barcelona, Roger Segura, bon dia.
Hola, bon dia. El president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha assegurat que no exigiran l'execució de la sentència si el diàleg obert amb el nou govern de Jaume Collboni afavoreix, per exemple, l'accés en vehicle al centre de la ciutat.
Un procés de diàleg que realment creiem que és el que ens ha de dur a poder no tenir que demanar l'execució d'aquesta sentència ni tenir que entrar en un procés tan traumàtic com el que seria la reversió, que està ens ha sorprès a nosaltres.
Els comerciants han acusat Ada Colau de falta de diàleg i han exigit canvis en la reforma de Via Laietana per evitar, diuen, una nova sentència tan contundent. Roger Segura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
La Setmana del Llibre en Català arrencarà aquesta tarda. Ho farà el Moll de la Fusta de Barcelona. S'hi presentaran 125 novetats editorials i hi haurà més de 300 activitats diferents que van des de presentacions a concerts i slams poètico-musicals. Carlota Gurt, Ferran Torrent, Sergi Pàmies, Maria Climent, la sud-coreana Han Kang o la sueca Karin Smirnoff, l'autora actual de la saga Millennium, són només alguns dels més de 300 autors que s'hi passejaran. Cristina Domènech, que és la directora de la Setmana del Llibre en Català.
La setmana cada any creix, però també és veritat que ha arribat al seu límit. No estem en un moment en què podem realment donar cabuda a totes les editorials, tots els segells i les llibreries que ens proposen de venir. Tenim uns escenaris que ens permeten fer aquest conjunt d'activitats i a partir d'aquí creiem que ara mateix el model és aquest.
El Consell d'Europa reclama a Espanya una investigació independent i efectiva sobre l'espionatge en Pegasus i que d'aquí 3 mesos rendeixi comptes sobre aquests episodis de vigilància davant la institució amb seu a Estrasburg. El projecte de resolució, encara subjecte a possibles canvis, demana accions similars a Polònia, Hongria, Grècia i Azerbaidjan. Anem fins a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nou pronunciament des del Consell d'Europa contra l'espionatge en Pegasus, ara amb un esborrany d'informe aprovat avui a la Comissió d'Afers Legals de la institució amb seu a Estrasburg. Estrasburg i que reclama a Espanya que investigui ràpid i de forma independent els casos de vigilància, inclosos els del Catalan Gate, i s'expliqui sobre aquests episodis davant del Consell d'Europa. El document també demana a les autoritats espanyoles que no s'escudin en el secret oficial per denegar la informació sobre Pegasus i que apliquin sancions si hi ha hagut abús. Laura Castel és senadora d'Esquerra Republicana al Consell d'Europa.
Celebrem que el comitè hagi aprovat aquest informe per amplíssima majoria i instem a l'Estat a complir amb totes les resolucions internacionals que l'empenyen a donar resposta a l'espionatge il·legal amb Pegasus.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Esports, Marta García.
Sèrbia se converteix en la primera finalista del Mundial de Bàsquet després que fa pocs minuts ha guanyat el Canadà, que entrena Jordi Fernández, per 95-86. A partir de 2:45 passades, segona semifinal entre Alemanya i els Estats Units. Sepp Kuss defensa els 26 segons d'avantatge sobre Marc Soler en l'etapa reina de la Vuelta. Se disputa entre Formigal i el Tourmalet i té 135 quilòmetres de recorregut. En el Girona marxa el central peruà de 31 anys, Alexander Callens, cedit a la ECA d'Atenes fins a final de temporada. En segon, a les 9, Llevant Espanyol, partit que podreu seguir pel canal exclusiu digital de la web i l'app de Catalunya Ràdio. Els blanc i blaus tenen les baixes d'Olivan i Valdé lesionats i les de Braithwaite i Bare amb les seues seleccions. A les 6, Georgia Espanya amb els catalans Valdé, Lamine Yamal, Dani Olmo i David Raya, a banda també del blaugrana Gavi. És un partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. A les 8, en la Sobal d'handbol, el Granollers debut a sa temporada rebent el Nava de Segovia. I en l'Open de tenis dels Estats Units, Arina Sabalenka i Coco Gauff disputaran dissabte la final femenina. Esta nit i matinada, semifinals masculines, Djokovic-Shelton i Alcaraz-Medvedev.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Què, et va agradant la sintonia aquesta del principi? Perquè no les teníem totes, eh? Però allò de mesura que vas forçant, potser al final dius, mira...
Sí, és veritat que és durilla. Però clar, és la una del migdia, hem d'estar actius, hem d'estar desperts...
Una mica desperts.
Una mica de ritme.
Passen 7 minuts de la una del migdia, hem de començar parlant de Rosalía.
Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata, te la tengo con roleta.
La veritat és que ningú s'ho esperava i ahir la Rosalía va tornar a mostrar senyals de vida, va ser a través d'un post d'Instagram i un TikTok explicant coses que ha estat fent aquest estiu, que no n'hem sabut res al llarg de l'estiu. De fet, ha fet un recull de coses que ha fet.
Exacte, ha estat la primera aparició a les xarxes després de 44 dies d'inactivitat total. Són bastants dies, tenint en compte que ella és una persona que constantment penja instastories, penja de tot. En parlarem més endavant, perquè crec que aquest post ens pot donar moltes pistes d'on ha estat, què ha estat llegint, amb qui ha compartit temps, ens pot dir moltes coses de com s'ha trobat ella emocionalment, que és el que ens interessa en realitat.
Ho analitzarem d'aquí una estoneta. Abans, però, hem de comentar també, perquè... Bé, tenim una mica de polèmica aquí al programa per unes declaracions d'una tia que es diu Juliana Canet, que fa uns quants dies va anar en aquest festival Mussol de Barcelona, que ens està donant molt contingut pel que veig aquest festival. Hi havia molts convidats, hi havia molts VIPs, tu vas veure certes coses, les has explicat per la ràdio, i ara alguns eufòrics, ex-eufòrics, s'han emprenyat amb tu.
A veure, primer de tot, ja que tot això comença, com bé deies, amb el festival Mussol, recordar, és un festival benèfic contra el càncer infantil. Un tema bastant preocupant i que jo crec que a tothom li interessa que es resolgui. Podeu trobar-los a Instagram @mussolfestival, amb dues S's, i a l'enllaç de la seva biografia podeu trobar com fer una donació per la causa, vale? En contra del càncer infantil. Per qui no tingui Instagram, l'enllaç és festivalmussol.com. Vale? Això per una banda. Per altra banda, tenim els eufòrics molt enfadats.
Molt enfadats, molt. De fet, han fet algunes publicacions i estem intentant parlar amb ells. A mi m'agradaria que poguessis, doncs, fer un cara a cara, si més no tenir una conversa en directe, i el que no estan d'acord, doncs que t'ho diguin i tu o et defenses o els hi dius el que no hi estàs d'acord. Però una cosa va a Instagram, l'altra parla per aquí, és que al final no us esteu trobant. I no. Jo m'agradaria que us trobéssiu.
Bé, sobretot perquè jo crec que és interessant que se sàpiguen les opinions de tothom i perquè tot és una qüestió de percepcions. Vull dir que jo, a mi em va semblar que no aplaudien el Triquell, però potser no ho vaig mirar prou, potser no aplaudien però són superfans i no hi ha cap enveja, llavors jo crec que és interessant i enriquidor tenir també la seva opinió, no? El que passa és que no sé si ens agafaran el telèfon.
Bé, ho estem intentant. Sé que l'Aina ho està provant i alguns d'ells, a mi m'agradaria que poguessin parlar amb tu per antena, si és que ho tenen bé a aquesta hora del migdia. Posa l'Àlvaro de Luna, va.
Una casualidad cuando te conocí.
Sentint Álvaro de Luna per parlar de Laura Escanes, que sembla que té un nou tatuatge i tu creus que és un tema interessant i clar, que es mereix un titular.
Jo entenc que pots preguntar-te, això és notícia? Per què? No? Doncs perquè el post que ha fet ensenyant aquest tatuatge nou que s'ha fet, que és una mena de L, així com molt cursi, no? També hi podem veure un altre tatuatge que fins ara jo no m'hi havia fixat i que es pot veure fàcilment que és molt més antic, no? Perquè està molt més gastat, això amb els tatuatges es veu molt bé, i és un tatuatge on posa Todo Contigo.
A on el porta, el tatuatge?
Ho porta com... no sé quina, com d'explicar-ho per la ràdio.
A la part de sobre de la mà?
A la part visible de la mà, que no és el palmell, diguéssim. Sota
la part superior.
Exacte, la part superior, sota dels dits, posa Todo Contigo, en majúscules, i Todo Contigo és el nom de la cançó que va dedicar-li l'Álvaro de Luna al seu nòvio, abans que fossin nòvios, que és el motiu també pel qual ja vam començar a sospitar que potser hi havia una mica de rotllo aquí, que es va dir que havien estat amants, que era una infidelitat. Tot això en realitat no ho hem aclarit mai, però em va semblar un punt excessiu que se l'hagués tatuat, també perquè jo em pensava que la Laura havia après que no et pots tatuar coses que no saps fins quan duraran, saps? Perquè ella ja es va tatuar a la firma del Risto Mejide del Cul.
Això és veritat, que portava la firma d'en Risto del Cul.
Tema del qual parlem poc, per altra banda, tenint en compte el gros
que és. Tampoc és un tema que m'interessi molt, però bueno,
trobo que
li agraden fer-se tatus relacionats amb les parelles que ha tingut.
Sí, a mi em sembla una mica extrem, però bé, cadascú que faci el que vulgui.
Tu portes algun tatu que relaciona una mica algun tema sentimental?
Sí, però... Sí, la veritat és que sí, però no tan explícits.
No, volia saber. Més música. Així sona la nova cançó de Julieta. Es diu Enamorada de tu.
O es podria dir també Enamorat de tu.
Per què?
Perquè crec que tu et vas enamorar bastant fort de la Julieta l'altre dia que la vam veure a l'acústica de Figueres.
Em va agradar molt, no l'havia vist mai, diguéssim, actuant directe a l'escenari i vaig quedar, doncs, impressionat. Em va agradar molt. D'aquí a parlar d'enamorament, bueno, un enamorament
Roger,
artístic, potser sí.
Roger, em vas dir que t'havies enamorat.
Que m'estava transmetent coses interessants. Estic trobant molt interessant l'espectacle, però a l'escenari és una reina.
No, és una...
La Julieta.
És una bogeria que algú que porta tan poc temps als escenaris, perquè la Julieta no fa ni 2 anys que està tocant, ho faci així de bé, ara mateix. És una passada.
Ens acaben de confirmar que tindrem un eufòric per parlar amb tu al final del programa.
Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Un sentimiento de agradecimiento extremo. Porque llevas, a lo mejor, mira, en mi caso llevo 1 año y medio fuera de casa. Y que echas de menos, pues, las típicas cosas, no sé, las calles de tu pueblo.
2 minuts i 1/4 de 2, ara ho dèiem, després de tot l'estiu de silenci absolut, la Rosalía ha tornat. És a dir, va fer aquell breu comunicat que, efectivament, la relació amb en Rauw Alejandro s'havia acabat, però des de llavors no n'havíem sabut res més. Pau Espar, bon dia.
Bon dia.
A veure, posa'ns al corrent de tot el que ha passat en aquesta publicació doble, crec que s'ha fet aquesta nit.
Sí, a Instagram i a TikTok. Jo diria que ens va agafar tots molt per sorpresa, ningú hi comptava, i a Instagram les fotos estaven acompanyades amb un missatge ple d'emoticones, perquè us feu una idea del que hi havia, una flor, uns cors, una roda, unes estrelles... Bé, és que, clar, no és fàcil,
això. Fa de mal explicar.
Sí? Estem relatant les emoticones, eh? Això ja dona una pista de
com analitzarem aquestes publicacions en els propers minuts, eh?
Bé, també un llaç, un gelat, un guadaboxa, un osset de peluix, un cavall i un núvol.
I què creus que significa,
clar,
Pau?
Què vol dir això? És un jeroglífic.
Per mi és la descripció de les fotos, no? Vull dir, no costa tant d'entendre si després veus les imatges. Vaja.
Sí, tens raó.
Sembla que no hi ha gaire més a interpretar. A TikTok hi va penjar encara algunes fotos més acompanyades de frases i d'una cançó.
Val, per tant, ens hem d'imaginar un vídeo a TikTok on sona aquesta cançó, es veuen imatges, però a més hi ha text. És a dir, ella no ha parlat, no sentim la seva veu.
Clar, i a més això, Instagram s'ha limitat a posar emoticones, per tant, a TikTok ha acompanyat cada imatge amb una frase, però que ja et dona més pistes, totes són en castellà, però les traduirem. Això és el que he fet aquest estiu, és la primera, en una imatge amb el seu cotxe, menjar la gespa, fer res i menys, i estar asseguda a una plataforma que jo diria que és d'un llac o un mar, amb muntanyes de fons. Quina pot ser la localització?
No lluïa que Catalunya. Les coses com siguin.
No era l'estany de Banyoles.
No.
Perquè tu ets de Banyoles, l'hauries identificat
sí,
de seguida.
Sí, confirmo no que no era Banyoles.
Molt bé, ja
no
tenim era... titular, senyors. Rosalia no és a Banyoles.
Que no sé exactament qui s'havia pensat que sí que hi era, però està molt bé desmentir-ho, ja, per si de cas ja hi havia confusions.
I també comenta que s'ha saltat l'skinker, que ha escrit en una foto en què es veu el llit amb una guitarra, llibres... De fet, per mi és una foto, ara explico una cosa molt interna, però que és a Julie's Room, que a vegades diem...
Hauràs d'explicar, perquè això sí que és molt intern.
Que el cervell de la Juliana no funciona així d'una manera desordenada i és la imatge d'una habitació doncs, en què tot està fora de lloc i és una mica com lluïa aquesta foto.
Sí, perquè bàsicament està tot molt desordenat i hi ha molts llibres tirats per tot arreu. També esmenta un altre llibre que a més el posa com en un post a part, on posa acabar, també he fet acabar-me aquest llibre, no? Que és un llibre del qual ja havia parlat. Que això va, és un tema que a mi m'interessa moltíssim.
Que si fas zoom pots veure quins llibres són els que té sobre el llit.
No, hi ha dues imatges. Va. En una imatge hi ha el llit de la Rosalia amb la guitarra i uns llibres que, clar, Twitter Literatura s'ha tornat absolutament boig intentant veure quines eren les lectures que hi havia tirades i ho han descobert.
Val, per tant, sabem quins llibres
exacte,
tenia per allà.
I després, per altra banda, també hi havia el llibre que més ensenya, que a més és el segon cop que en parla, perquè abans de desaparèixer de les xarxes va fer un preguntes i respostes i li van preguntar quin llibre estava llegint i ja el va esmentar, és Agua y Jabón de Marta de Riezo. Hem parlat amb una experta en literatura i en la Rosalia, en les dues coses, que és Marina Porres, perquè ens explica una mica per què creu que a la Rosi li pot arribar a interessar
boníssim,
aquest
boníssim.
Llibre de Marta de Riezo.
És perquè aquest és un llibre on l'autora explica les seves obsessions. És un llibre ple de referents culturals que veu de llocs molt diferents i crec precisament que Rosalia és una artista que treballa molt així, no? Agafant referències de llocs aparentment molt llunyans i que llavors ella connecta. Per tant, crec que és un llibre que la pot inspirar per molts motius.
Això per una banda, Pau.
I a més, és un llibre que s'ha acabat, perquè justament al TikTok la frase que l'acompanya és acabar-me un llibre, per tant, potser la resta no se'ls ha arribat a llegir.
Sí, a més, a mi m'ha semblat que ha trigat molt a llegir-se. O sigui, s'ha obsessionat molt amb aquest llibre Agua y Jabón o és l'únic que s'ha llegit en tot l'estiu i se li ha allargat molt, que també pot ser i no passaria absolutament res.
No,
però era veritat que era graciós perquè és un llibre que tampoc és un best-seller, vull dir que és un llibre un punt de nínxol i realment era curiós. Més llibres dels que es veuen tirats pel llit de la Rosalia. Una és la lectura de l'americana Camille Paglia, Feminismo pasado y presente.
Em sembla molt interessant perquè és una pensadora que s'ha dedicat precisament tota la vida a pensar sobre art i feminisme, masculinitat, feminitat, molt en contra, diguéssim, de la línia del feminisme hegemònic. Tot això va començar amb un llibre que es diu Sexual Personae, que us recomano molt perquè és com la base de tot el seu pensament i crec que és allà on vaig llegir fa poc que Paglia tenia una frase sobre com en realitat l'amor, el problema de un dels problemes de l'amor romàntic occidental és que mata la masculinitat, que diguéssim que disminueix la masculinitat i això és una cosa que em va fer pensar potser que Rosalia podia tenir pensaments sobre aquesta idea.
Bé, incorporem en aquesta taula d'anàlisi sobre el cos de la Rosalía algú que també té moltes coses a dir. Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si coneixies aquest llibre del que està parlant la Marina Porras.
No el coneixia, però ara tinc moltes ganes de llegir-me'l, sobretot per treure també conclusions sobre quina opinió deu tenir Rosalía del feminisme hegemònic actual. Perquè si us fixeu, és una tia que tothom l'ha tatxat molt de feminista i d'icona femenina i de que empoderada i tal, i en canvi no es mulla mai en polèmiques ni realment mai dona la seva opinió al respecte ni a les xarxes socials ni en discursos a concerts, com fan moltes altres cantants. Per tant, crec que seria una conversa molt interessant i que tinc la sensació que és una tia que no diu tot el que pensa perquè sap que seria polèmic.
És que potser no ho pot dir per un tema també de la indústria
psicogràfica,
que segons quines coses li
la perjudicaria.
I diria que el cop que s'ha posicionat més és quan va fer aquell tuit del Fuck Vox.
Bueno, no, i és veritat que també va parlar quan van sortir aquelles imatges falses fetes amb intel·ligència artificial on se la sexualitzava.
Exacte, sí.
Aquí, però bueno, clar, també era un discurs que era una mica... Això sí que era Julis Rum, perquè era com les mujeres somos sagrades, bueno, com una cosa també una mica boja. És veritat que jo crec que és un llibre molt interessant també si parla de feminisme i masculinitat i de quin paper tenen els homes en l'amor, etc. Ja de cara a la ruptura amb el Rau, jo crec que ens pot donar, que ens podria donar algunes pistes. Per últim, hi ha un altre llibre que hem pogut identificar i la Marina ens en parla també.
Sobre el llit, Rosalía també té un llibre de Charles Bukowski que es diu El més important és com de bé travesses el foc, en traducció. És un dels seus llibres més importants de poesia i la veritat és que no m'estranya gens que Rosalía llegeixi la poesia de Bukowski, perquè segur que pot ser una font d'inspiració que la força, diguéssim, i d'alguna manera la virilitat també de la poesia de Bukowski segur que és una font d'inspiració per ella.
Meravellós.
Aquesta, el registre emocionat.
Sí, perquè sí, he llegit algun llibre de Bukowski i em penso que sóc un expert en Bukowski. També.
No, i és veritat que és molt recent, és una obsessió teva molt recent.
Sí, vull dir que ho hem descobert bastant alhora, qui sap si l'entrevistem algun dia, seria molt interessant parlar dels llibres que ha llegit.
El món intern de Rosalía és fascinant, per i no això... totes les artistes internacionals tenen aquesta aura misteriosa de tenir milions de coses interessants al cervell i no explicar-les mai. Per exemple, no ho diries d'Ariana Grande, això.
Exacte, i a mi el que més em sorprèn és justament això, no explicar-les mai, no? I al mateix temps ser una artista totalment genuïna que en realitat explica moltíssimes coses de la seva vida, que l'hem vist fent blogs, saps? Vull dir-te que no és tampoc un artista que sigui... que no expliqui res, que hi hagi un món.
Clar.
Ho explica tot per tot i així tu notes sempre que hi ha més capes per descobrir.
Lo que pasó. Bé, estem analitzant aquest post que ha fet Rosalía aquesta nit, que ha estat el seu retorn. Pau, què més ha explicat del que ha fet aquest estiu?
Doncs s'ha demanat un gelat, s'ha tallat el peu una mica. Per mi és una imatge aprensiva, la del tall al peu, perquè
ets
es veu sang i tot.
Qualsevol
taques.
Diria que t'havies dedicat als successos, Pau.
Doncs amb què s'ha tallat el peu, ho explica?
Sí. Ah, no ho explica. Val. Però jo diria que potser fent aquestes activitats aquàtiques, no?, que a vegades allò sí. Ensopegues... Vaja, estic especulant. Ha muntat a cavall per la muntanya, ha pres vitamina D, ha fet receptes una mica fiables d'internet, ha tornat a la skincare, que l'havia deixat, ha mirat la filmoteca completa d'Almodóvar.
Això també m'obsessiona i se n'està parlant també poc, eh?
Sí, perquè...
A mi la idea de Rosalía passant calor mentre es veu pel·lícules d'Almodóvar també m'encanta.
Era un fragment d'una pel·lícula en què sortia la Penélope Cruz, ha posat tulipes a la taula, ha quedat amb la Charm, que és una amiga seva, i ha estat amb Gays and Girls.
Importantíssim!
Diu una cosa, que tot això que ha dit en Pau ho ha escrit la Rosalía.
Sí,
vull dir,
sí.
No estàs descrivint, no. Tu, diguéssim, les imatges. Ell ha escrit aquests titulars que acompanyaven cada foto.
Correcte.
En Pau és un periodista rigorós, ell ens porta les dades, i a partir d'aquí en traiem conclusions.
Val, llavors, què us sembla tot això que ha fet aquest estiu?
O sigui, per mi és molt important, a part dels llibres que m'encanten, perquè crec que realment donen molta informació, això d'estar amb Gays and Girls.
Diu molt d'ella.
Estar amb Gays and Girls vol dir que estàs amb nois homosexuals i amb noies, pels qui no parleu anglès.
Per tant, una mica aliats contra, bueno, les coses que a vegades fan els nois heterosexuals, que no dic que siguin tots dolents, però en el cas de Rau Alejandro, jo crec que hi ha un patiment aquí.
Una fase més de la ruptura.
Ho enteneu com a cures?
Jo ho entenc com una fase més de la ruptura. Ja, és a dir, tot quan tens una ruptura amb un noi heterosexual, sempre hi ha aquest moment després de only gays and girls.
Ho diu els homes, tal.
Exacte, saps? I jo crec que està una mica en aquesta etapa, i també el que deia la Laura, no?, de cures, en realitat, d'estar amb les teves amigues, d'estar amb nois que et poden entendre, d'un espai de seguretat.
La publicació ens agrada o no ens agrada? Ens esperàvem potser una miqueta més.
Ai, és que per mi fluix. Mira, justament ahir, és que, clar, és que ja en parlàvem ahir. I a mi em feia, jo ho deia, il·lusió, com que en comptes d'aparèixer en un post d'Instagram fet per ella, per exemple, sortissin unes fotos, jo què sé, d'ella meravellosa passejant per Miami i que haguessin estat portada d'una revista, d'aquestes coses que semblen genuïnes però ja estan pactades, una cançó inclús.
I si fas un post d'Instagram, a mi m'hagués agradat també que hagués fet alguna picada d'ullet, que és una cosa molt pròpia del seu univers, un easter egg de, jo què sé, una foto amb xandall, rotllo Chenoa després de la ruptura de David Bisbal. Una referència a Flowers de Miley Cyrus, que també va ser un moment de ruptura icònica, on ella diu, jo m'ho faig jo sola i tal. Vull dir, m'hagués encantat que hagués donat una mica més de joc en aquest sentit més subliminal, o fins i tot que hagués tret la carta de Hunter Schafer, aquella noia actriu d'Eufòria d'HBO, amb qui és molt amiga i es va rumorejar que potser havien tingut una relació més enllà de l'amistat, i que ara que ha tallat amb Raúl Alejandro digués, em torno a veure amb aquesta tia, una story tonta a casa fent un cafè.
Ai, que no ens ha agradat la manera de retornar.
Però, bueno, mica en mica.
La imatge del llit, amb la guitarra, llibres, potser no és un indicatiu que ve una cançó aviat?
Bueno, espero que vingui una cançó aviat, perquè aquesta noia, que jo sàpiga, encara és cantant.
No para, no para.
Sí, però vull dir que jo penso que tornar directament de dir, en comptes de venir un fotodam, penjar un Instastory ja amb una cançó seva a l'Spotify, m'hagués semblat brillant. El que passa que, bueno, ja entenc que també aquesta és una manera seva de fer.
S'ho ha rumiat gaire, o penseu que, per exemple, el llit amb els llibres, la guitarra, és tal com estava, o ella ho va posar una mica bé, llavors va dir, vaig a fer la foto? Està tot pensat.
Tot controlat. Tot el que fa la Rosalia és mil·limetrat i, a més, consultat. Vull dir que no és una cosa només seva, com quan nosaltres repassem les fotografies del fotodam que pengem. És una cosa que ha estat assessorada per professionals.
I que és molt enganyós, perquè tu després, com a tia normal i corrent, que està a casa seva amb el seu caos i amb les seves històries, vas a fer un fotodam i penses, ai, sóc tan desgraciada, com ho fa la Rosalia perquè tot li quedi tan bé? I és en plan, no, carinyo, la Rosalia té un equip de 15 persones assessorant-li les fotos, no com tu.
Bé, sumem una altra veu en aquesta tertúlia, en aquest cas la Rita Rakosnik, que és una experta en celebritats, que ens va acompanyar aquest estiu aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, i li hem preguntat què en pensa d'aquesta tornada. Ha estat una bona estratègia?
Aquesta tornada ella la fa amb un fotodump, no? Un carrusel d'imatges a Instagram i el mateix també a TikTok, però afegint peus de foto com descrivir les activitats que ha fet durant l'estiu. No? La Rosalia ja ens té molt acostumats a aquest format, que ara mateix doncs és el rei a l'hora de mostrar naturalitat i espontaneïtat a les xarxes i que trobo que l'humanitza molt, no? I és això, que és un fotodump que podria ser el de la teva cosina o el d'una amiga teva, en realitat, no? De fet, ja us ho puc dir que el fotodump del meu estiu és més estètic que el de la Rosalia i també tinc una fotografia muntant a cavall. A mi em dona la sensació que no és com un moviment calculat per part seva, també com tot el que fa, no? Perquè la tia sempre aconsegueix que li surti tot com orgànic. I a més també, doncs, és una manera de deixar-nos clar, doncs, que està mirant cap endavant, centrada en fer nova música i també, doncs, descansant merescudament.
Doncs, Pau, que tu et preocupaves si estava fent nova música o no, la Rita Rakosnik creu que sí, que està mirant endavant,
sí,
i preparant nova música.
El que tocaria, no?
Bueno,
com a carrera, musical.
Sí, volem més cançons de Rosalia.
Pot ser molt gros, eh?
Però jo hi ha una imatge que també m'hi he fixat molt, que diu, anar amunt i avall, està acompanyada d'una foto en què hi apareix el seu cotxe, i per la finestra s'hi observen uns blocs de pisos, uns edificis...
Ai, per favor.
Que m'he preguntat si podia ser Barcelona o l'àrea metropolitana.
A mi em llueix. O sigui, per mi crida Miami. Però no tinc ni idea de com és Miami, llavors és intuïció.
Bé, la gran pregunta que ens fèiem ahir en aquest programa és... Rosalia és a Barcelona, està descansant i desconnectant de tot a Barcelona, i teníem una enquesta, de fet encara està oberta en el Spotify del programa, que jo no sabia que si podíem fer enquestes, i va aparèixer aquesta enquesta.
I avui segurament també hi haurà alguna enquesta, vull dir que us animem a...
Farem enquestes, podeu entrar a l'Spotify del que no surti d'aquí, i a part d'escoltar-nos per allà, podeu votar a l'enquesta. Ahir la pregunta era molt senzilla, creieu que Rosalia és a Barcelona?
Sí, la Pili és a Barcelona... Hi ha molts números, però molts números, que Rosalia també hi sigui. Al meu cap està passant la ruptura al seu pis de Barna, que en té un aquí a l'Eixample, menjant-se unes crispetes tranquil·lament i mirant vídeos de TikTok en català.
Bé, això és el que deies ahir, del que tu t'esperaves que estava fent Rosalia, però l'enquesta està al 73% sí, que creuen que és a Barcelona, i al 26% que no és a Barcelona.
Pot ser que aquesta enquesta no acabi de sumar, o sigui, si faig allò 26 més 73 em surt 99.
No, potser ho he dit malament.
No, 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 jo crec que...
73% i 26%, quan suma això?
99, Spotify...
Arroba Spotify, aneu a l'institut.
Bueno, doncs ho tenen mal programat la gent d'Spotify. O aquest 1% què ha fet?
Ah, no sap, no contesta.
Potser se'ls ha parat a mig l'enquesta.
Perdoneu, però ja que parlem de Spotify,
Spotify. Si ens esteu escoltant ara mateix en podcast, us recordo que ens podeu votar a les estrelletes que surt al principi del nostre perfil. Poseu-nos 5 estrelles, si us plau.
Sí, la Juliana està molt obsessionada amb això i, bueno, li agrada tenir bones estrelles.
I sí, dir que tota aquesta teoria de si Rosalía és a Barcelona es basa en el que li va passar a la Berta Roca dimecres, que és la presentadora del Love, que va viure la següent escena.
Anava a treballar a Catalunya Ràdio i estava al meu bus a Diagonal i de sobte em giro i veig el cotxe de la Rosalía. Miro la conductora i era la Pili. És que jo li dic Pili, per mi Pilar, qui és la Pilar?
Exacte.
Era la Pili, la germana de la Rosalía, i veig que em saluda, però molt tímidament.
Doncs la Berta li va escriure un missatge privat a la germana de la Rosalía i ahir va explicar que va rebre una resposta d'ella. Això va ser el que li va dir la Pili.
Oh, Déu meu, sí. I per un moment vaig sentir que veia una amiga, en plan, la coneixo i vaig sentir que tu a mi. Però em va fer molta vergonya, jaja. Flipo. Però clar, dic, deu ser una fantasia completament meva. I li faig un àudio dient-li, ai, tia, em va passar el mateix, jo no et vaig saludar perquè em vaig pensar... I em diu, jo diria que podem considerar-nos amigues d'alguna manera conegudes.
És una bogeria.
És oficial, tenim un contacte directe amb la família de Rosalía, eh?
O sigui, el que passa és que realment a mi m'obsessiona que estigui tan a prop de, del nostre univers, saps? Vull dir que em sembla una persona molt llunyana i en realitat està aquí.
Però és que ens oblidem que és catalana, sí, que ha passat tota la seva vida aquí i que també ve aquí a veure la família i
perdona,
està per aquí, no?
Però hi ha molta gent que és catalana i no té aquest univers, aquest marc mental tan català. Perquè una cosa és ser català, haver crescut a Barcelona o haver crescut on sigui, etcètera, i l'altra és tenir el marc mental català que té la Rosalía, saps? Estan a prop de tot un univers que, per exemple, altres estrelles no hi estan. Úrsula Corberó mateix no està a prop d'aquest univers i és catalana.
I ara que necessita una mica de refugi, de canvi d'aires, jo la veritat estic emocionada per si avui a la nit anem al Mas Sorrer a una festa que ens ha convidat Estrella d'Am i ens trobem a Rosalía i a Pili al VIP.
Us ho explicarem tot, com sempre.
Estar atentes.
Vosaltres dues esteu anant a tot arreu on...
Que estem en jornada laboral permanent.
On hi ha això, jo no us conviden, eh?
Veurem aigua i freda.
Home, anem a treballar, absolutament.
No tindrem amics perquè tothom ens odiarà.
Ara anava a dir, l'última vegada que va anar a un acte i hem tingut ja...
Ja hem tingut pollo.
Ja pollo aquí a la ràdio, que ara intentarem resoldre el d'aquí uns moments amb algun eufòric. Pau Espark, moltíssimes gràcies. D'aquí una estona seguim parlant d'altres coses.
Sí, fins ara.
Un minut per sobre, dos quarts de dues. Potser sí que hem de fer una pausa, uns moments, i de seguida parlem dels influencers i les influencers que exposen els seus fills a les xarxes. Fins a quin punt és legal, no és legal, és ètic, ara ho comentem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Continues preparant la tornada. Nosaltres seguim amb noves ofertes al Black to School de MediaMark. Aprofita la tornada a l'escola preus de Black Friday i comença el curs nou amb tecnologia nova. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es, Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Hi ha un lloc on viuen les paraules.
Viuen les paraules.
Teixides per veus.
Teixides per veus.
Amb seda.
Amb seda.
Amb cuir.
I espart.
I espart.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Totes les paraules.
Allà on sempre podràs tornar.
Nova temporada de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu...
Comencem. Som 3CAT.
Cinema d'acció. Soldats nord-americans arriben a Somàlia en una operació de pau de l'ONU. A Mogadiscio, però, els espera un autèntic infern. I després, 1971, Belfast. La tensió entre irlandesos i anglesos esdevé irrespirable.
Deixeu-nos en pau d'una vegada!
Cinema d'acció. Black Hawk abatut, de Ridley Scott, a TV3 dissabte a la nit. I a continuació, 71.
Sóc en George Gallina, he tornat d'Anglaterra.
I el net de Kunta Kinte ho ha fet com a home lliure.
Aquest negre té un revòlver.
Tòrtora meva!
Et presento el nostre pare.
Al final, la família sempre torna a les arrels.
Saps qui s'agafa de la mà? Els guerrers mandingues de l'Àfrica.
Arrels, últims capítols, a TV3 diumenge a la nit. També disponible a TV3 a la carta.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules sonores.
Revolucionàries? Orgulloses?
Que no sortir d'aquí.
Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem i amb tu ens connectem.
Som 3CAT.
Aquest dissabte 9 de setembre els caps de setmana tornen a sonar amb aquesta sintonia. Comencem nova temporada del suplement en què a l'estudi s'hi farà de nit. Nou espai d'entrevistes i també noves veus al suplement.
Un programa de ràdio té el talent
visc
de totes
cada moment.
Noves veus com Mònica Terribas i Elisenda Roca. També els clàssics del programa.
Escolta'm, els auriculars tenen dreta i esquerra.
Maica Navarro, el comunista.
Camarada, fes el que vulguis.
John Carlin, Olivia Heredia.
Un any passa molt ràpid.
Els matins del cap de setmana torna el suplement amb Roger Escapa.
A partir de dissabte, més esperit de cap de setmana.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Saxeni publica un disc nou avui i la cançó que ja m'ha robat el cor és la que té el títol més llarg de la història. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Els lleidatans Saxeni publiquen avui el seu segon disc, que porta per nom Supernova, i on fan una passa endavant i sense reserves cap al pop. S'estan convertint en una de les veus de la seva generació, com ho demostren els dos intensos estius que ja porten acumulats amb desenes de concerts arreu del país. Sense cap mena de dubte, doncs, ara és un bon moment per pujar al vaixell dels Saxeni. La setmana que ve, per exemple, els podreu ballar fortíssim al Mercat de Música Viva de Vic.
La passió i l'afició corella.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
¿Cómo quieres que se llame el bebé?
Sacapuntas.
¿Com?
Sacapuntas.
¿Qué?
Sacapuntas.
Dos quarts i mig de dues del migdia. Ahir la tarda vam tenir un nou naixement a l'Star System d'Influencers Catalans. Laura.
Doncs sí, és el fill de la Núria Casas, que és una tiktoker d'humor sobre maternitat i vida quotidiana que fa molta gràcia, la veritat, seguiu-la. I va donar llum a l'Àlex, a l'Exiti ja, pels amics, perquè així és com li diuen tota l'estona a casa seva, després d'una espera molt llarga, feia patir, perquè no paria mai la Núria.
S'ha fotut molt llarg aquest embaràs, pitjor que el de la Rihanna, però és perquè va avisar amb molt de marge. Abans dels 3 mesos ja ho havia dit, llavors, clar, s'ha més llarg.
Clar, no, però és que a més a més no li sortia el nen. No. Vull dir, han hagut de fer 1000 tècniques d'inducció del part perquè és que realment el nen no volia sortir. I ara ja en tenim tots els detalls. El nen va néixer a les 4:15, va pesar 3 quilos i 900 grams.
Molt bé,
I el part va ser molt més fàcil i ràpid que el del seu germà Biel, que va ser una mica traumàtic. Llavors, què passa? Que ja tenim tots els detalls d'aquest nen. Tenim ja vídeo seu, del germà, de tota la família. I no això torna a obrir.
Ni un dia de vida, el nen?
Ni un dia de vida, ni hores, pràcticament. Torna a obrir la polèmica sobre l'exposició de menors a les xarxes socials, perquè tant la Núria Casas com la Bonbon Rage, com la Germana Espombo, la Paramol, la Verde Liz, tants altres influencers comparteixen imatges dels seus fills constantment als perfils d'Instagram i TikTok, i això, doncs, és una cosa que se'ls hi critica perquè pot arribar a vulnerar el dret a la intimitat d'aquesta canalla, no?
Per tant, són imatges que no estan ni pixelades, ni estan d'esquena els nens, sinó que se'ls veu la cara perfectament.
I aquest nen el reconeixes pel carrer, si te'l trobes.
Totalment. El fill de la Maria Pombo, a mi em tenques en una habitació amb 300 nens rossos amb els ulls blaus de la mateixa edat que el Martí.
I el trobes en menys de 10 segons.
En menys de 10 segons sé perfectament qui és ell. I no només això, sinó que és el que dius tu, que explica practiquen intimitats, de quines activitats fan, a quina guarderia van pràcticament. Tu saps a quin poble... Vull dir que si volguessis els podries segrestar a sobre, entén-me,
per favor,
però...
no diguis besties.
No, és que és veritat.
Sí,
vull dir que no és només ensenyar la seva imatge, és ensenyar totes les seves intimitats i posar en perill aquest nen.
Exacte, i això els ha costat moltes polèmiques on se'ls ha criticat i s'han hagut de defensar.
Si la siguieras un poco, verías que el niño no está más expuesto que antes de que Nuria fuera conocida, ni más. Está exactamente igual.
Menos. Me dijo que, como ahora la repercusión es más grande, no queríamos tener tantas fotos o tantos vídeos de Biel como teníamos antes.
Bueno, en conclusión, el niño seguirá saliendo.
Conclusionemos.
De forma normal, como sale ahora. El niño no tiene un Instagram, el niño no tiene un TikTok, el niño no hace vídeos él solo, el niño no... no. Pues hay una historia, sale el niño. No es un vídeo...
¿Hago un TikTok con él o hago?
No es una cuenta enfocada como hay hacer vídeos con sus hijos. Y me parece muy respetuoso, muy respetable.
Aquests són els pares defensant-se.
Els pares del Bielit i l'Alexity? És que clar, és que no és seriós.
És molt bèstia.
I no són els únics que han hagut de respondre a onades d'acusacions a les xarxes, i és habitual que aquest tipus d'influencer sigui preguntat en entrevistes i en podcast que què fa davant d'aquestes crítiques, no? Alguns fan piruetes argumentatives per justificar que els hi és absolutament igual que tothom conegui la cara del seu fill, i altres, com la Bombón Rage, simplement contesten això.
¿Qué le diríais a la gente que dice que explotáis a vuestros hijos en redes?
Yo estuve 9 meses embarazada, la he parido, me engordé 25 kilos, y no, para que venga una persona y me pregunte por qué lo hago, pues yo lo hago y ya está. ¿No? Para eso es mi hijo, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera.
Molt bona teoria. No sabia que en proporció als quilos que t'has engreixat durant l'embaràs, llavors pots publicar-lo, no?
Hi ha hagut molta dada aquí, realment.
Va així.
Com barrejar?
Si només 10 quilos, podria llavors fer instastories amb la seva filla?
No estaria justificat. Però de no n'hi ha, no en raja, i una cosa és demanar explicacions a ties apanyadetes i que dominen el registre de l'humor com la Núria i la Raquel, i l'altra és intentar que les Pombo et construeixin una frase amb sentit al respecte.
¿Cómo estás viviendo exponer en redes sociales no solo tu vida, sino a tu hija?
Bueno, no está siendo muy complicado. La gente quiere muchísimo a Matilda. Supongo que a un futuro, cuando la niña empiece a ir al colegio y sea consciente, dejaré de exponerla tanto o nada. Pero ahora, de momento, fenomenal. No me supone ningún... Me encanta compartirlo. La gente lo adora. Es una niña monísima. Y bueno, como lo hacemos con bastante cabeza...
No he entès la pregunta.
La frase, a la gente le encanta Matilda.
Sí, és dius, com,
no, és ah, doncs no va, ja està.
No t'hem preguntat això, tia.
Jo crec que la veritat és que tampoc esperàvem que tota aquesta colla d'influencers, votants de Vox, que literalment abolirien el matrimoni homosexual i no els hi faria res il·legalitzar de nou l'avortament, tinguessin alguna mena de mirament per ensenyar els seus fills a les xarxes socials. No sorprèn a ningú, fins i tot en situacions vulnerables, com quan el Martín Castellano Pombo, aquest nen que hem dit abans, es va trencar el braç jugant en uns inflables i la seva mare, la Maria Pombo, va retransmetre quasi en directe com anaven a l'hospital, com estava el nen plorant, després el nen amb l'escaiola que es pot mullar, bueno, és que tota la trama.
Saps que és el pitjor,
oi? Què?
Enganxadíssima. Fitxant a tots els instastories, jo.
Però per això ho fan, perquè suposo que el tema nens enganxa molt a la gent i llavors aprofiten per fer reproduccions.
Tu només has d'entrar al perfil de Maria Pombo i mirar quants likes fa quan penja el Martín i quants likes fa quan surti la sola.
Aquí s'haurà de veure quan els nens siguin grans.
Què passa?
A veure si demanen alguna cosa.
Jo he de dir que faig una mica de hate surfing, hate watching, es diu això, de mirar coses que saps que realment estàs molt en contra, perquè, per exemple, quan va sortir la polèmica de la Samantha de Masterchef amb el seu fill de síndrome de Down plorant per una bronca que li acabava de fotre a ella, que va haver d'esborrar el vídeo, clar, a mi em semblava fatal, però a la vegada no podia parar de mirar el vídeo. És clar. Que t'agafen aquests bucles d'addicció que dius, és que com pot ser aquesta cosa tan surrealista que estigui a internet i a la vegada ho estàs consumint. És molt fort. Però bé, hi ha altres influencers de maternitats, com la tiktoker Mami de 3, que no mostra explícitament els seus fills al seu perfil, és a dir, no surten els nens mai, però ella va explicant les seves experiències familiars allà. Té clar que no vol que surtin els nens i quan li demanen que ho faci, es defensa així.
Tenéis que parar ya. Tenéis que parar de decirme en los directos y en los vídeos que enseña a los niños. Mis hijos no son un bolso, no son unos zapatos que yo les pueda enseñar. Mis hijos tienen decisiones propias, sentimientos, son personas. Yo no los puedo enseñar. Abro el armario, saco un bolso, toma. Este es mi hijo Miguel. Ahora abro la puerta, toma. Este es mi hijo Víctor. Los niños no se enseñan. Los niños, si quieren, salen. Y si no quieren, no salen. Y los míos no van a salir. ¿Por qué? Porque tienen 9 y 6 años. Y ahora mismo, aunque ellos crean que hacer vídeos es súper guay, no tienen claro nada. Por eso hay unas edades a las que se hacen unas cosas y otras a las que se hacen otras. Los niños no se pueden hacer un tatuaje sin consentimiento hasta los 18 años. A un niño de 9 años le puede parecer súper guay salir en vídeos, pero cuando tengan 18 años igual miran atrás y dicen, ostras, es que en aquel momento no sabía lo que quería. Así que de momento mis hijos no van a salir en los vídeos porque son menores.
Jo estic força en aquest equip, la veritat. És un equip on també hi ha Laura Escanes, que, per exemple, mai ha ensenyat la cara de la Roma, tot i que a vegades se li ha vist molt, que se'n mor de ganes. Vull dir, jo crec que també ha de ser dur, perquè estàs tota l'estona parlant d'una nena que la gent no la coneix, però és que no l'han de conèixer.
Hòstia, i que, a més, tu estàs obsessionada amb la teva filla, deus tenir fotos que et semblen precioses i, evidentment, voldries compartir-la amb el món. Sí, jo entenc molt aquestes noies, que, a més, és que, clar, viuen d'ensenyar la seva vida. I si el teu fill forma part de la teva vida, entenc que vulguis ensenyar-lo, però és que hi ha coses... que tampoc ensenyes la puta porta de la casa d'on vius.
Exacte.
No, és que no sé.
És molt fort que no donis la teva adreça, però en canvi sí la cara del teu fill, ara que ho dius. Però tot i que no surtin els vídeos, la mami de 3 no deixa d'explicar al seu TikTok un munt d'intimitats de la canalla, vull dir, coses que els hi passen, que els hi donen a l'escola, que potser de grans els hi sabrà greu que fossin públiques, aquestes anècdotes. També ha estat criticada per això i així ha contestat.
Y por cierto, si me vais a venir con el discurso y todo, es que lo que tú cuentas de tus hijos lo puede venir gente de fuera, del colegio, otros niños, y utilizarlo en su contra y reírse de ellos. Pues los que están haciendo las cosas mal son ellos. Porque nunca, jamás, bajo ninguna condición, te tienes que reír de un compañero, de un amigo, por nada. Por algo que cuente su madre, por algo que cuente su abuela, o por algo que él cuente o le pase. Está mal.
Agafada tan pinces, eh?
Tiren pilotes fora, per mi, sí. La veritat. Mai res és culpa teva. Podries fer una mica d'autocrítica, mami de 3. Però vaja, els pares i mares no són els únics que juguen amb la fina línia que separa la frivolitat dels drets dels infants. Darrerament també s'ha posat de moda que mestres i professors, amb l'excusa de compartir els seus mètodes educatius alternatius i moderníssims, publiquin a les xarxes fragments de les seves classes on hi apareixen veus dels infants, que no cares.
Tu creus que et pots casar amb un arbre? I amb una gallina?
El juny passat, al Planta Baixa, van convidar aquest mestre, que és un perfil que es diu Racó Educatiu, a parlar del tema amb alguns experts a la taula i així justificava ell per què fa aquests vídeos.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, en el teu cas, quin és l'objectiu d'aquests vídeos que penges a les xarxes socials, de coses que passen durant la classe?
Doncs, bueno, al final és una manera de demostrar amor, no?, com jo ho veig, cap a la meva feina, no? Doncs compartir el meu punt de vista d'educació, perquè al final jo aposto per una educació amb sentit, i vull compartir-ho, no? I bueno, tot aquí podríem tenir un debat molt, molt més extens, però al final també és una manera de trencar el mur que tenim, que separa una miqueta família i escola, que crec que també hem d'anar de la mà, no?
Clar, en aquest cas per mi és una mica diferent que no pas quan els influencers treuen els seus fills i es forren en publicitats. Vull dir, crec que hi ha una altra excusa i un altre marc ideològic al darrere, no? Però tot i així, el programa va voler tenir en compte l'opinió de la Meritxell Borràs, que és directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre si és legal publicar aquestes veus dels alumnes en els seus perfils personals dels mestres.
Les dades personals no són només les imatges. Les dades personals és la veu dels nens també, és el seu nom, és tot allò que els pugui identificar. D'acord? Per tant, quan parlem de dades personals, no parlem, la gent a vegades ho confon, d'una fotografia. No, la veu és una dada personal en la qual t'identifica.
És que té tota la raó, eh?
Va bé saber-ho, perquè potser a vegades la gent no n'és conscient d'això.
Mm-hmm. Llavors, legalment, què els podria passar als famosos si publiquen la vida dels seus nens? Pau, tu ho has demanat, això.
Sí, hem parlat amb l'advocada especialista en família i infància, Alicia Fortià, que també és professora associada de Dret Civil a la Universitat de Girona. Em sap greu dir-vos que legalment potser de moment no estan fent res malament, perquè l'Alicia ens ha explicat que fins als 14 anys són els pares els que tenen el poder de decidir sobre el que es publica.
Publicar informació d'altres persones a internet o a les xarxes socials sempre es requereix el seu consentiment. Llavors, en el cas dels menors de 14 anys, aquest consentiment el tenen els pares.
Doncs molt clar, si els pares ho fan, endavant. Però què passa si estan separats i un no vol que es publiqui res i l'altre ho fa? Aleshores, intervé un jutge.
En cas que els pares tinguin vida separada, llavors sí que hi hauria un desacord en l'exercici de la potestat parental i s'hauria de demanar autorització judicial perquè sigui el jutge el que atribueixi aquesta facultat de decidir a un dels dos progenitors.
Tot i això, l'Alicia ens ha dit que no acostuma a ser un motiu de discòrdia entre pares encara que estiguin separats.
A vegades hi ha desacords, però en tema de xarxes socials no sol donar. Normalment es publica i hi ha molta tendència a publicar i a compartir dades dels menors.
Per tant, el resum seria, fins als 14 anys és decisió dels pares, a partir d'aquesta edat ja és cosa seva, i si entre els pares no estan d'acord, un jutge s'hi posa pel mig, però per mi el tema del futur serà què passarà quan els fills es comencin a rebotar, a rebel·lar contra els pares i els denuncin per haver publicat fotos seves quan eren petits.
Tenim el cas del nen de la portada del disc de Metallica, De Nirvana, perdona, que però surt d'allà despullat a sota l'aigua i va denunciar els seus pares.
Sí, però és un nen que devia tenir mesos, no es veu el seu nom, no són, vull dir, és una cosa molt diferent, perquè és una cosa artística i sobretot és una cosa regulada. Perquè si tu ets una nena i ets actriu o ets una nena i ets model, com a mínim hi ha tots uns papers que regulen la situació. El problema d'aquests nens és que és tot el dia. Barra lliure.
Exacte. Però també hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, que al final formen part d'un entorn que ja funciona així i potser ells volen acabar també contribuint-hi a aquest doncs, contingut, a univers. Al final els famosos sortien a les revistes i els seus fills també.
No, però els famosos... No, els fills se'ls censura la cara fins que tenen 18 anys.
Sí.
I quan tenen 18 anys, portada. Així és la filla de Belén Esteban. Sí, clar, però quan tenen 18 anys. Vull dir que el problema és Instagram, perquè és quan tu pots ensenyar, tens barra lliure.
Molt bé, un tema interessantíssim i que segurament n'haurem de parlar més endavant. Pau Espart, moltes gràcies.
Que vagi bé.
3 minuts de pausa i a la tornada parlem amb un eufòric i també del nou programa de TV3 sobre un glaç.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Són les 8.
Catalunya Ràdio és més que
40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat.
El que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
Comença el partit a la TDT.
Notícia
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
Danone, Endesa, Condis i Seat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenet i Jordi Borràs, Sandra Balcells o Roser Vilallonga, entre molts altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-te a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per La Mira.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
Mirades. Mirades.
Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La finestra indiscreta.
Finestrers, hem tornat. No hem marxat, ens hem renovat i hem ressuscitat. Per començar ens esperen Penelope Wilton, Jaime Chavarri, Marta Nieto, Quentin Dupier, Helena Martí i Cillian Murphy. No està malament, eh? Descobrirem els punts claus de la història del cinema i acomiadarem a William Friedkin. Comencem!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Barcelona Gallery Weekend obre temporada artística en 27 galeries de Barcelona, l'Hospitalet i Santa Margarida i els Monjos. Del 14 al 17 de setembre, exposicions, visites guiades, trobades i molt més. Totes les activitats seran d'accés gratuït. Més informació a barcelonagalleryweekend.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Manela, Manela. Aquest setembre celebra la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic. 4 dies de música en directe per tota la ciutat amb una programació que desafia més que mai les fronteres dels gèneres musicals. Del 13 al 16 de setembre, vine a gaudir de la música en viu a Vic. Més informació a mmv-v-cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Sí, 6 minuts, arribem a les 2 del migdia. Ahir vam començar aquest programa comentant que els eufòrics de la primera edició no havien aplaudit el seu company Triquell en una de les actuacions del Festival Solidari Mussol, una cosa que tu, vas, Juliana, vas veure i que vas comentar aquí al programa com un comentari més.
I que pot ser que no ho veigués bé, pot ser perfectament. Que pot ser que hi hagi gent que tingui la percepció diferent. Evidentment, tothom té perspectives i jo, és veritat, que ja ho veig des de la visió marronera. Jo ja vull anar a veure per què podria ser. Jo ja penso que s'ho diuen, que tenen enveja. Però és el meu paper. És el meu paper i crec que s'haurien de poder prendre amb diversió i entendre que és amb to de broma. El que passa és que no tothom ha reaccionat així.
No. Hi ha exconcursants d'Eufòria que s'ho han pres malament, com són la Laura Gibert, en Pedro i l'Edu, fins i tot la Marta Turner, la presentadora del format, que han penjat una captura de, del programa i han escrit doncs, que no estaven d'acord amb els teus
comentaris. Que s'estaven dient mentides.
Sí, sí, sí.
És per això que també els hem convidat a entrar i a explicar la seva perspectiva, perquè jo crec que això ho fa tot molt més ric. S'han negat, no tenen ganes d'entrar en aquest programa.
Prefereixen no parlar,
de tota manera,
legítim, també.
No, però de tota manera també està bé explicar, encara que no vulguin entrar, que no tothom està a favor de les coses que diem aquí i que sempre hi ha perspectives diferents de les coses.
Per altra banda, també relacionat amb Eufòria d'alguna manera, dimecres el programa Versió RAC1, en Rocco Stenhauser, va dir que el format Epic Nails el presentaria la llum de la primera edició d'Eufòria.
Aquest cas és la llum Aymeric, que és la que una de les concursants d'Eufòria de la primera temporada. Serà la llum la responsable de presentar aquest programa.
Doncs bé, no serà la llum, hem pogut parlar amb ella, de fet, i la podem saludar. Llum, bon dia.
Que lo que, bon dia.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt tranquil·let avui. Mentida podrida, tinc una reunió ara a la qual estic fent tard, però me la suda.
Escolta'm, presentaràs Epic Nails de TV3? Deien que sí l'altre dia, però em sembla que és que no.
Nenes, estafa piramidal, noies.
Què vol dir?
Sap greu. Estafa piramidal és com dir no, és mentida, saps?
Molt bé. Escolta'm, però tu et va arribar aquesta proposta en algun moment? No sé, potser per part de la productora?
Xan-xan, jo vaig sentir alguna cosa. Un ocellet em va anar por ahí, però igualment al final no va ser. Tampoc tenia molta info de què era el programa, però igualment té bona pinta. Jo què sé, jo crec que pot molar molt.
Jo crec que estarà molt guapo, no?
Totalment.
Hem trucat perquè, com que ho hem sentit en altres mitjans i també ho hem llegit a molts digitals, dic, a veure, si és que no, diguem que és que no.
A veure, i que moltes vegades passa que es presenten projectes amb noms de gent i fins i tot t'arriben a consultar de dir, ei, vols presentar aquest projecte? I al final, la mateixa direcció de la cadena els hi sembla que volen canviar el nom del presentador, igual que poden canviar altres detalls. Uh-huh. Vull dir que forma part de les negociacions i és molt normal anar dins d'aquest sector. Llum,
parlant
de música, ja que et tenim aquí, d'aquí poc tres música, no? Explica'ns una miqueta, ja que vens a explicar-nos coses.
Brutal, això sí que no és una estafa piramidal, això és totalment verídic. Doncs sí, de fet, ahir estava pensant, crec que seria divertit dir la data per aquí ja, que no l'he dit encara, però 29 de setembre.
Això sí, ara.
Right now.
Escolta'm, què trauràs? Què és? Com sona? Quin rotllo és?
S'han estat preparant moltíssimes coses, però el primer single es diu Liquid Latex. Uh-huh. És un dembow amb so molt de disco dels 80, 70, però l'he volgut fer dembow així com més... sí, una mica més macarra. I és bastant bitchy, és bastant so de carrer, so a discoteca.
De parrejar fort fins a baix, potser.
Hombre, bueno, és que canvis de tempo, fins i tot, ja.
Mare de Déu, em fotré mal, jo.
Espero que trenqui més d'alguna sala de Barcelona, que lo que...
Escolta, has trigat molt a treure música, vull dir, la majoria d'eufòrics es van posar, com si diguéssim, a treure música ja de seguida quan van sortir. És perquè tenies ganes de prendre't un calma i trobar el teu so?
És per diversos motius. Crec que és com una espècie de... conglomerat de diversos motius, i un és aquest, que sí que tenia ganes de fer un projecte molt compacte, que realment parlés de mi des de les entranyes, des d'algú que tenia moltes ganes d'explicar, i durant aquest primer trimestre, abans de que comenci el 2024, ho podreu veure, aniran sortint moltíssimes coses, ara sí que no es para, però això, sí, és un dels motius.
Per últim, última cosa, Llum. Ens pots aclarir, si us plau, que els eufòrics no odieu el Triquell?
Clar que no ho diem, mi vida. A veure, jo just en aquell moment estava literalment menjant-me un menú for you del McDonald's des de les graderies de dalt de Paral·lel 62. Igualment el vaig aplaudir, tot i que tenia l'hamburguesa a la mà.
Imagina't.
Aleshores... Imagina't el que ho diem. No, no, però realment pel grup de WhatsApp es va comentar i, òbviament, doncs, tu pots prendre més, menys d'humor... Jo ja t'ho vaig dir, tia, jo com que lo pillo i em fa gràcia, a mi em sembla com gracioset i ja està. L'home, va fer genial el triquell.
Escolta'm, Llum, què hem de fer? Perquè la Marta Tornen, la Juliana, en Pedro i companyia quedin per berenar un dia. Et pots fer tu una mica de no sé, pots gestionar tu aquest berenar?
A veure, pot condir, pot estar bé. No sé, de sobte per Poblenou, en algun bar d'aquests, jo crec que es pot gestionar.
Doncs va, ho gestiones i a veure si fem les paus aquí tots plegats, que estaria molt bé. Llum, total. Estarem pendents del 29 de setembre a veure aquesta música que treus, aquesta cançó,
Liquid
i a veure
Latin,
com es balla.
Yes.
Que vagi molt bé, Llum. Un petó molt gran.
Yes, babies.
Cuida't.
Un petonet molt gran.
Adéu. Adéu. Bé, arribem a les dues del migdia. Laura Grau, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Fins demà. No, fins dilluns.
Fins dilluns. Sí, és que
hòstia,
sí, vendres.
Fins dimarts! Dimarts! Oh, estem desubicadíssims.
Hòstia, si haurem de mirar el calendari, eh?
Dilluns és festa, Catalunya, recordeu.
Dilluns ens expliqueu tot el que haurà passat avui al Massorrer, perquè es veu que hi ha una trobada de molt VIP. Juliana, bon cap de setmana.
Igualment.